Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. Treballem les neurones.
Doncs seguim treballant les neurones aquí al matí a Ràdio Estel. 9 minuts ja que passen de les 12. Ara, doncs, com dèiem, ens posem a treballar les neurones amb la gran ajuda del Joan Anton Català, astrofísic, químic quàntic i divulgador científic. Com estàs, Joan Anton?
Molt bé, Mercè, molt bé.
Ara m'has impactat, okay. Joan Anton, perquè has begut una mica d'aigua, t'has baixat la mascareta i dic que...
Has dit, qui és aquest
tio? Me l'han canviat.
Qui és aquest tio?
Joan Anton Català, que clar, ens coneixem amb la mascareta posada.
Sí.
I, clar,
quan... Molta gent, això ens passarà. Ostres. Molta gent que ens hem conegut a l'època de la pandèmia i que mai no ens hem vist la cara de debò. I ara vindrà el descobriment, a poc està venint el descobriment.
Totalment, alguna connexió neuronal aquí farà com un no, de dir, ostres, aquesta persona, no?
Sí. Perquè relaciones la veu i la part, clar, i la part de dalt de la cara amb la resta i t'imagines com és la resta i llavors ve la sorpresa.
No? Joan Anton, per cert, que nosaltres avui li dediquem el programa, l'espai, al viatger més veloç de la natura.
Sí, a la llum.
Uau, clar, és que és, a veure, és una pregunta com molt retòrica, no? Uh-huh. Però què és la llum? A veure.
Pues mira, una cosa tan quotidiana i tan aparentment simple com la llum és molt complexa, és una entitat molt complexa. La llum, bàsicament, anomenem radiació electromagnètica. Ara t'explicaré què vol dir això de radiació electromagnètica. I ens hem d'imaginar com, a vegades la dibuixem com una ona, no? Una ona que avança en els seus punçals i les seves valls. Doncs la llum és, alhora, una ona, per tant, aquest moviment ondulatori, però alhora d'això també és una partícula, que s'anomenen fotons. És una entitat, és una dualitat que durant molts de segles els científics van estar discutint si la llum era simplement una ona, perquè presenta propietats d'ona, o si en lloc d'una ona era una partícula que es mou, una micropartícula que es mou. Val? Uh-huh. Doncs sabem que és una dualitat, que és alhora una partícula que es mou i una ona. Presenta propietats d'ona i de partícula. I n'anomenem radiació electromagnètica.
Sí, això que deies.
Perquè si ara ens imaginem la part de la ona, no? Una ona avançant, aquesta ona transporta alhora també un camp elèctric i un magnètic. Què vol dir això? Que quan tu tens dues càrregues elèctriques, una positiva i una negativa, que saps que s'atrauen, en realitat és la llum que s'està transferint entre aquestes dues partícules que li diu a una: escolta'm, allà hi ha una altra partícula que té càrrega oposada a la teva i per tant et veus obligat a moure't cap ella. És la llum. S'estan intercanviant llum, que els nostres ulls no veuen, ara explicarem. I quan en un imant, això és el camp elèctric, i el magnètic, quan en un imant també atraus un tros de ferro, és la llum que s'està transferint entre l'imant i el ferro per dir-li al ferro: escolta'm, que allà hi ha un imant i que et veus obligat a anar cap allà. Doncs és la llum. Per tant, fixa't, és
però
una
ona... quantes coses passen?
És brutal. La llum és una entitat que és fascinant. És molt... I fixa't que és molt quotidiana, perquè ara t'explicaré, no? Però hi ha una part de la llum que és la que els nostres ulls veuen, però la llum és molt més del que els nostres ulls veuen.
Per tant, no tota la llum és visible pels nostres ulls?
No. I aquesta és la gran altra cosa de la llum. Diríem, la radiació electromagnètica, la llum pren moltes formes. Cal dir, ara te les explicaré, però cal dir que totes són llum, totes elles. Per tant, totes tenen la mateixa propietat i viatgen a la mateixa propietat. És llum. Simplement que hi ha llums amb més energia i llums amb menys energia. Per exemple, si tornem a dibuixar ara mentalment la ona, tu pots dibuixar una ona que empaqueti en un espai, empaqueti molts alts i baixos. O pots allargar aquesta ona de forma que sigui com un moment ondulatori feble, no? Molt allargat. Com més ones empaquetis, més energia porta la llum.
Va.
És llum amb més energia. I ara t'explicaré totes les formes que hi ha de llum. Des de les de més energia a les de menys energia. Més energia.
Va, anem-hi. Amb aquest Blinking Lights del The Weeknd, posem música per il·lustrar-nos, perquè entenc, doncs, Joan Anton, que hi ha rangs de llum.
Correcte. No? I ara veurem del més energètic al menys.
Però escolta,
energètic.
Això també passa amb les persones, també.
Hi ha rangs de persones amb més energia i menys.
Que brilla més que altres, no?
Sí. Què passa que les persones tenim dies. No?
Això també és veritat. No
hi ha un manual d'una persona.
Llavors, no, tant de bo.
Un dia pots brillar una mica més, l'altre estàs més fumut.
Tota la raó, Joan.
Però la llum ara veuràs que no. Per exemple, és més senzill.
És més fiable, punt de vista. No?
I tant,
la
i tant.
Les persones.
I tant. Rajos gamma. Rajos gamma són, és la llum més energètica, és la que transporta més energia. Es produeixen fenòmens que hi ha a l'univers molt, molt cataclísmics i és llum molt perillosa. per nosaltres, perquè transporta tanta energia que provoca mutacions a l'ADN i als teixits. Afortunadament, aquí a la Terra estem protegits.
Clar, anava a dir, no ens arriba,
no,
eh?
Perquè l'atmosfera ens filtra els rajos gamma.
Un a favor per l'atmosfera.
Correcte, veuràs que n'hi ha diversos de punts a favor. Després, per rangs d'energia més, els rajos X de la consulta del metge és llum. També és també llum, que els nostres ulls no poden veure, molt energètica. Per això ara es controla molt quanta radiografia se't fas. No, abans, això de les radiografies quan jo era nen era com molt habitual i ara es controla molt.
Joan Antoni, jo me recordo la meva mare en el primer embaràs que li van fer una radiografia.
No,
clar, tu, ara t'ho imagina't, no? A una embarassada no se li faria pas una radiografia.
Mai, perquè s'ha de controlar molt bé, com et dic, són perillosos també. La nostra atmosfera ens torna a salvar. Són fenòmens, és llum que ve d'alguns fenòmens del cosmos que la nostra atmosfera ens atura. Continuem baixant en rangs de freqüència i d'energia. Els rajos ultraviolats. Rajos ultraviolats. Aquests són els que, quan no ens posem protecció a la
molt.
Pell, ens fan tumors. O augmenta la freqüència dels tumors a la pell. És llum que els nostres ulls, de nou, no poden veure.
Per tant, aquest ens arriba, eh?
I tant, i tant. Aquest creua l'atmosfera. Una part l'atura a l'atmosfera, una part, però no tota.
Vale.
Hi ha gent que, per exemple, pensa que perquè hi hagi núvols ja estem salvats. No. Els rajos ultraviolat arriben fins i tot a través dels núvols i ens hem de protegir la pell perquè són molt energètics. Menys que els rajos gamma, menys que els rajos X, però molt energètics.
I tu segur que ho sabràs, això, Joan Anton, perquè moltes vegades, ara que estem parlant, importantíssim, de protegir-nos davant del sol, davant d'aquesta llum ultraviolada, el tipus de protecció que ens posem, saps això de,
sí,
no? De les cremes,
sí.
De dir 50, 40, sí. 30, és la mateixa? S'ha
no,
de posar?
No, és el filtre. Com més elevat... A veure, jo no sóc especialista en cremes solars,
però diríem... Què vull dir? Que a vegades diuen, no, si és que és, potser és el mateix, però és la que te l'has de posar més repetidament.
Això és una qüestió, però l'altra, la principal, és que la graduació el que et dona és el filtre, la capacitat que té el filtre d'aturar-te aquesta radiació. Com més elevat és aquest número, més fa de filtre, més bloqueja aquesta llum ultraviolada. Vale? Continuem baixant. Arribem a la llum visible, la nostra amiga. És la que
veiem,
els nostres ulls veiem. I aquest rang és molt petit, de tot aquest que estem ara, és molt petit, i va des del color blau, que és el de més energia de la llum visible, al color vermell, que és el de menys energia. I aquest seria la freqüència de llum que nosaltres veiem al nostre món, aquesta que ara aquí estem veient. Que
per exemple.
La llum blanca, saps que és una mescla d'aquestes. Continuem baixant. Llum infraroja, radiació infraroja. Els nostres ulls no la poden veure, però és la responsable de que quan t'està tocant el sol, notis l'escalfor a la pell. Abans dèiem, l'ultraviolat és el que et provoca
el càncer.
L'infraroig és el que notes com escalfor a la pell, quan estàs, quan tens el sol, per exemple. També qualsevol objecte calent emet infrarojos. Per tant, nosaltres ara estem emetent infrarojos, igual que està emetent qualsevol objecte que tingui una miqueta de temperatura. De fet, en el Covid s'han posat de moda els termòmetres aquests que no són de contacte, saps? I el que fan és justament mesurar la radiació infraroja que el teu cos emet. Hi ha un sensor que és capaç de detectar aquesta radiació infraroja i a partir d'ella et calcula quina és la teva temperatura corporal.
Mare meva, doncs jo ho petaria, eh?
Bueno, depèn de si tens febre, de si no, etcètera. Hi ha moltes coses. Això és la infraroja.
Escolta, i els mòbils, per exemple? Quin tipus de
mòbils? Ara anem, perquè continuem baixant en energia cap avall.
Que ara tenim més esglaons.
Oh, i tant. Ara, després dels infraroges, venen les microones. Les que escalfar els espagueti a la cuina.
Sí, que això també diuen, no?, que quan estàs allà al microones de, no?, al davant,
clar,
és millor separar-te,
sí,
no?,
bueno,
també.
Tot i que els microones estan molt ben aïllats, eh?
Vull...
Però és llum. La cosa important és entendre que els microones també són llum, que els nostres ulls no poden veure i són de menys energia que la llum visible. I els utilitzem per escalfar, etc. I si continuem baixant, arribem a les zones de ràdio. Les zones de ràdio són també llum.
Clar.
I és la forma de llum menys energètica. Menys energètica, els nostres ulls tampoc no poden veure, però que està per aquí. I en aquestes zones de ràdio, entremig, entre les microones i les zones de ràdio, doncs aquí hi ha totes les freqüències que utilitzem amb els mòbils, amb dispositius de comunicació, amb telefonia mòbil, etc. Tot això també és llum. Simplement que els nostres ulls, torno a dir, no la poden veure.
I, Joan Anton, si la poguéssim veure tota la llum, què passaria?
Una bogeria, Mercè. És dir, clar, afortunadament, els nostres ulls només veuen aquest rang de llum visible, però si els nostres ulls fossin unes antenes capaces de veure tota la llum que hi ha per aquí, seria la bogeria, perquè tindríem llum visible, ones de ràdio, microones, qualsevol infrarojos de qualsevol element calent. Bueno, seria... Seria una bogeria, no podríem distingir res. Seria tot com blanc. No sé com seria, però és una bogeria.
No ho recomanes, eh?
No, no, afortunadament no podem veure aquests altres rangs de...
I ara pensant en la llum, també, Joan Anton, una pregunta clàssica, la velocitat de la llum. Quina és aquesta velocitat?
Durant molt de temps es va discutir, científics han discutit durant segles, quina era la velocitat, i sobretot si era finita o infinita. Aquí la qüestió era si era finita o infinita. I l'any 1676, l'astrònom danès Roemer va establir que la velocitat de llum era finita, per tant, que corria molt, però... que era finita, i la va calcular. 220.000 quilòmetres per segon, es va equivocar, però no està mal. 220.000 quilòmetres per segon, i ho va fer observant satèl·lits de Júpiter, eclipsis dels satèl·lits de Júpiter. 220.000 quilòmetres per segon. Però després hi ha començaments de segle XX, Einstein, amb la relativitat especial d'Einstein, ja apareix l'entitat de la llum amb la seva velocitat, que és la que avui utilitzem, el 8. Després veurem que la velocitat de la llum varia en funció de si és en el 8 o és dins l'aigua o on sigui, en el 8, 300.000 quilòmetres per segon. Wow. És una passada. Res no pot córrer més a la natura que la velocitat de la llum en el 8, que és, una, és quasi 300.000 quilòmetres per segon. Tu ho has arrodonit, eh? Són 299.000, 300.000 quilòmetres per segon. És la velocitat màxima que qualsevol objecte pot tenir a la nostra natura.
I, per exemple, per fer-nos una idea, si la llum corre tant que si la poguéssim posar en la sortida, en la sortida del circuit de Montmeló, què?
Quin lloc es quedaria? Mira, posaríem, donaríem la sortida, no? Sí. Posaríem la llum i un Fórmula 1 i donaríem la sortida. En un segon...
Qui diria més ràpid?
La llum, per suposat, però fixa-t'hi, en un segon el Fórmula 1 no sé quants metres s'hauria fet. Jo no entenc de cotxes, però suposo que en un segon ja deu haver corregut. En un segon la llum hauria donat 7 voltes a la Terra.
Com?
Sí, és dir, lo del circuit de Montmeló ho posem per fer-ho divertit, sí, això. No? En un segon, 7 voltes a la Terra la llum, perquè et facis una idea de com de ràpida és aquesta velocitat.
Vale,
però tot i això és finita, és dir, el més xulo d'això és pensar...
És que encara...
Que està limitada, que tot i que corre molt, no és infinita, sinó que quan parlem de grans distàncies, triga temps en recórrer aquestes distàncies.
Però i com s'ha comprovat això, Joan Anton?
Ui, això tenim molts experiments per comprovar-ho. La velocitat de la llum s'ha comprovat amb moltíssims... experiments que s'han fet, i et dic, durant molts anys es va pensar, es va estar discutint si era finita o infinita, i després es va estar pensant si la llum per transmetre's es podia transmetre en el buit, avui sabem que sí, o si no, o si necessitava una substància màgica que es va anomenar èter, que l'èter en principi estava, havia d'estar per tot arreu, que era la substància que li permetia a la llum fer aquestes ones, i transmetre's. Tot això es va poder comprovar que no existeix èter, que la llum es pot transmetre en el buit, i a més es van començar a fer experiments per calcular la seva velocitat.
Estem aquí repassant, treballant les neurones amb Joan Anton Català, astrofísic, químic quàntic i divulgador científic al matí a Ràdio Estel. Avui li hem dedicat l'espai a parlar sobre la llum, i ara aquí m'has deixat impactada.
Okay.
La llum és un missatge del passat?
Absolutament.
I què ens en diu?
Moltes coses. Mira, tu i jo ara ens estem veient com érem amb el passat. El temps que triga la llum en rebotar la teva cara i entrar a la meva retina, així és com jo t'estic veient. Això són uns nanosegons de temps, que res. A la nostra vida quotidiana això no és res. Però hem d'entendre que tot el que veiem a la natura, tot és imatges del passat, coses que van ser i que potser avui ja no són en aquest moment. Ja et dic, a la nostra vida quotidiana això és, no té importància.
Sí.
Però, per exemple, quan mires la teva estimada lluna, quan mires la teva lluna, la veus com era fa un segon. Quan mirem el sol, que sabem que no l'hem de mirar... Clar, sempre, la natura sempre és així. És perquè la llum triga, tot i que corre molt, clar, triga una estoneta en recórrer les distàncies, no? El sol el veiem com era fa 8 minuts. Júpiter, 40 minuts. Quan en una nit estrellada mires els estels i els veus fer pampallugues, estàs mirant objectes que van emetre la seva llum fa centenars o milers d'anys. Aquella estel que estàs veient tan xulo fent pampallugues i dius, mira el que xulo, que bonic, potser ja no existeix. Potser ja ha mort, simplement que la llum de l'explosió encara no ha tingut temps d'arribar-nos. Fa res, el telescopi espacial Hubble acaba de batre el rècord de l'objecte més llunyà mai observat. Un estel que va emetre la seva llum fa 12.900 milions d'anys.
Com?
Quan va emetre la seva llum, Mercè, la Terra no existia. I ara existeix la Terra, amb l'Homo sapiens, aquí, i tenim un telescopi, que és el Hubble, i ara estem rebent llum d'un objecte que la va emetre fa 12.900 milions d'anys i que segur que aquest objecte ja no existeix, que fa molt que ha desaparegut. I ara ens arriba aquesta llum. És fantàstic.
Però això
és fascinant.
És fascinant.
Fixa't que això és el que ens permet estudiar la natura. Ja. És com si tu fossis un detectiu que vol estudiar un crim que es va produir en el passat. Mm. Pots veure l'escena del crim, pots veure qui és l'assassí, com tu no hi pots interferir, però això és el que ens ha permès estudiar el Big Bang o estudiar l'univers quan era petit, perquè podem rebre llum molt antiga, llum que ara ens arriba, que ens porta informació de quan l'univers era petit.
Clar, abans ho estàvem parlant, Joan Anton, també els humans també emetem llum.
Correcte, perquè com que qualsevol objecte que té temperatura emet llum en format infraroig, qualsevol d'ells. Per tant, nosaltres també estem emetent llum infraroja, que és aquesta tibia que et deia que en el Covid, en els termòmetres que s'han posat de moda, podem mesurar.
I una altra curiositat sobre la ràdio relacionada amb la llum? Què ens podries dir?
Per exemple, doncs això, que les ones de ràdio, les que ara estan fent, doncs que quan nosaltres parlem a través d'un micro, hi ha tot un procés. Aquí el micròfon està transferint o traslladant la nostra veu, que no són ones de llum, són ones de so, però les està transferint a senyal elèctrica, que va pels cables, van a la sala de mescles, de control, allà es processa, bla, bla, i al final acaba anant a petar aquest senyal elèctric en una antena. I aquesta antena genera ones de llum que transporten aquest senyal elèctric barra magnètic que té codificada la teva veu i la meva i els està transportant a la velocitat de la llum per tot arreu, on hi haurà una altra antena que farà el procés contrari, que captarà aquestes zones de ràdio, les transformarà en una senyal elèctrica que passarà pels cables, anirà fins al sintonitzador de ràdio. Això és la ràdio tradicional. Avui tenim la ràdio per internet, que no té res a veure, però la ràdio tradicional, les ones de ràdio, pues, funcionen així i són llum, que a vegades no hi pensem, no? Tot això són formats de llum.
Mare meva, ens has posat llum a la foscor, mai millor dit. Has fet un Carles Porta,
Sí, exacte, és que és la frase. Aquesta és la frase del Porta.
Escolta, ara estàvem parlant de, també fora micro, d'aquí res, toca equinoci d'estiu,
El 21 de juny, el solstici.
El dia que tenim menys, el dia que tenim menys llum, no?
El dia que tenim més llum de dia i la nit més curta.
La nit més curta
de l'any i el dia més llarg de l'any, això és el solstici d'estiu, que cau enguany en 21 de juny, i és el moment en què a l'hemisferi nord tot això ens entra a l'estiu, a l'hemisferi sud recordem que entra a l'hivern.
Quins altres canvis tenim amb aquest solstici d'estiu que podrem notar?
Clar, per exemple, ja l'estem notant, el dia s'ha allargat molt.
Moltíssim, però jo no sé quina percepció tens, Joan Antoni, si hi ha dades, però jo crec que aquest any és el dia que, quan desperto a la mateixa hora, de dia com el d'hora.
Perquè això és que tenim més ganes de llum, perquè al final és igual, això.
Sí? En sèrio?
Aquí no hi ha... Sí, cada any és el mateix. El que passa que suposo que com més ganes tenim de que deixar rere Covid, treure's mascaretes i gaudir de sortir, més notem aquest efecte bo, no?, de tenir més llum. Aquest és un efecte, el de cada dia el dia s'allarga, la llum s'allarga. L'altre efecte és que és molt fàcil observable. Quan miris per on surt el sol i per on s'amaga, veuràs que el sol no s'amaga per l'oest ni surt per l'est, sinó que l'hemisferi nord surt bastant més cap al nord i s'amaga bastant més cap al nord també. I el dia 21 serà el punt en què el sol sortirà més al nord i es pondrà més al nord des d'aquí de l'hemisferi nord. ¿Vale? Uh-huh. Això fa que l'arc que descriu en el cel sigui molt elevat i molt llarg. ¿Vale? Què més efectes? En tenim molts. És a dir, fixa-t'hi que, en canvi, el clima respon amb endarreriment. Per exemple, el 21 de juny és el solstici d'estiu.
Sí.
En canvi, la calor normalment més aguda la tenim al juliol, no? Es mesura el juliol. Això és perquè el planeta té una inèrcia a reaccionar. L'atmosfera triga en reaccionar. Hi ha els oceans, hi ha els continents. Tot això fa que, a pesar que el 21 de juny sigui el dia en què els rajos del sol arriben més verticals i el nostre planeta rep més insolació en l'hemisferi nord, en canvi, la nostra atmosfera, el clima, triga com un mes en respondre i en donar-nos les temperatures més altes. Per això que et deia, perquè hi ha l'atmosfera, hi ha els oceans, hi ha els continents que tenen una certa resistència, una certa inèrcia, anar canviant, no?, les seves temperatures en funció d'aquesta major insolació del sol.
Ara que estaves parlant d'aquestes temperatures altes, per cert, que Catalunya ha registrat el mes de maig més calorós, Joan Anton, des de que hi ha dades, no? Estem parlant de fa més de 100 anys.
Sí, portem dècades, les darreres dècades...
Però això és una passada,
no? Sí, les darreres dècades, cadascuna d'elles està superant els rècords de les anteriors quan a temperatura mitjana del planeta. És una evidència que tenim l'emergència climàtica. Abans es discutia, avui ningú no la discuteix, és una evidència científica.
Perquè és que ho l'estem vivint, ja,
100%. Totalment. Ara la discussió no està tant en si existeix, sinó en quines són les causes. I llavors hi ha un consens a la comunitat científica absolut en què les causes són humanes, és a dir, en què és la crema de combustibles fòssils, vol dir de carbó, de gas i de petroli, els que fan que es generin gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera, que són els que ens estan donant, però encara hi ha qui ho nega, bàsicament lobbies relacionats amb els sectors energètics, que neguen, o diuen que no està tan clar que les causes siguin humanes, i diuen que possiblement serien cicles naturals del nostre planeta, cosa que la ciència ha desmentit de forma categòrica i que les Nacions Unides, amb el darrer informe, deixen claríssim, per qui no se n'hagués assabentat, de que no és veritat i de que les causes són bàsicament humanes.
Humanes, eh?
Absolutament humanes.
Mare meva. Joan Anton, moltes gràcies.
Gràcies a tu, com sempre.